Molts estudis conclouen que els millennials tenen un pitjor estat de salut mental que el que tenien els seus pares a la mateixa edat. Però per què necessiten una guia o una brúixola que els orienti? La psicoterapeuta Verónica Portillo dona resposta a aquestes i altres preguntes en el seu nou llibre, Brújula Millennial. Verónica, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
La primera pregunta jo crec que és evident. Per què la generació millennial necessita d'una guia? Suposo que no seran els únics, no? Que
no.
Totes les generacions necessitem la nostra guia.
Exacte, exacte. La idea de fer el llibre se'm va acudir perquè jo notava i veia que hi havia moltes coses que eren compartides a nivell individual. És a dir, hi havia diverses persones que explicaven i compartien experiències que eren molt comunes i que tenien molt a veure amb la situació socioeconòmica, cultural, que nosaltres estem vivint. Llavors, també és veritat que cada generació més o menys són uns 20 anys, vull dir que no és el mateix algú que ara mateix té 25 que algú que ara mateix té 35 o no, està més a prop dels 40. Però sí que va ser, la intenció va ser recopilar aquesta mirada més general per sortir de l'individualisme i veure que a tots ens passen coses similars que no són responsabilitat nostra, perquè el llenguatge i el missatge que hem rebut moltes vegades és que cadascú pues, s'espavila i es busca la vida i les coses que tens és perquè te les mereixes, no? Llavors la mirada era més global i la intenció era recopilar tot el que ens afecta a tots.
Però és molt curiós que hi hagi aquesta necessitat de dir fem aquesta mirada més global quan estem parlant d'una societat on estem tan intercomunicats però alhora tan aïllats, no?
Exacte. Clar, és que la idea és això, que cada vegada tirem més cap a l'individualisme i cada vegada tendim a responsabilitzar-nos més de les coses que aconseguim però sobretot de les que no aconseguim, no? Això va molt lligat també als valors que hem après de generacions anteriors, com poden ser, per exemple, les nostres pares, no? Que moltes vegades l'esforç sí que ha anat de la mà dels resultats, no? A major o menor escala, però sí que ha anat lligat. Nosaltres som una generació que, encara que ens esforcem, hi ha moltes portes que no s'obren tan fàcilment, o que, no? Vull dir, les generacions anteriors han tingut el seu també, eh? No vull dir que ho hagin tingut fàcil. Però nosaltres tenim com un camp amb menys oportunitats. Llavors, no sempre l'esforç està lligat al resultat directament.
Tu t'inclous, no, també?
Jo m'incloc, sí, sí.
O sigui que ets una millennial.
Jo soc millennial, sí.
Definim aquesta generació. Quins són els trets que la caracteritzen i quines serien exactament les dates? Perquè si et poses a buscar i a mirar, més o menys, però... No coincideixen normalment, eh?
Exacte. No hi ha un consens amb això, però bueno, podríem dir que des de principis dels 80 fins a finals dels 90, és a dir, del 81, 83, més o menys, fins al 97, 99. No acaba d'haver-hi consens, però són aquestes dates.
I com els definim? Quines són les seves característiques? Allò que els identificaria com a millennials, a banda d'haver nascut en aquesta... En aquesta època?
Clar, mira, nosaltres som sobretot, hem anat molt de la mà de la tecnologia, no? Hem crescut molt i la tecnologia ha avançat moltíssim en els últims anys, llavors hem anat molt de la mà d'aquest desenvolupament tecnològic que ens ha afectat molt directament també a la forma de funcionar que tenim en el món ara i amb els adults que hem esdevingut. Després, molts de nosaltres hem tingut la sort i la possibilitat de poder estudiar i desenvolupar-nos més acadèmicament que generacions anteriors. I això també se li ha donat també molta importància i molt de pes perquè s'ha lligat molt a això que et comentava, no? A tenir potser una vida adulta més còmoda o més estable o una mica amb una casuística més còmoda, sí, diguem-ne. Després també estem bastant lligats a les experiències, no? Així com, per exemple, anteriorment hi havia molt lligam de l'èxit, per exemple, o l'estatus amb els objectes, no? Per exemple, pues, comprar-se un cotxe de certa marca o tenir un abric de no sé què, no? Estava molt lligat al concepte d'èxit o de l'estatus. Nosaltres, per exemple, això ho hem traduït en viatges a certs llocs, no? O amb experiències diverses. I al final també som una generació que està molt lligada o hem tingut una construcció de l'autoestima bastant potent, se'ns ha acompanyat molt en la construcció de la nostra autoestima, no? Amb aquesta idea de que nosaltres podem fer coses, però això porta també a la idea de que quan no ho aconsegueixo, també em jutjo a mi mateixa, això mateix, no? Llavors ens pot portar a la frustració quan és això que et comentava, que hi ha coses que sí que poden dependre de nosaltres, però també n'hi ha moltes que no és el cas.
I és una generació que se sent molt frustrada i com molt culpable?
En general ens sentim bastant responsables de que les coses no arribin quan nosaltres voldríem. No sé com dir-te, no?
Causa-efecte.
Sí, per exemple, et poso un exemple, no? Pues, potser hi havia molta gent que amb 25 anys s'havia imaginat comprant-se un pis, o amb 30, i arriben als 30 i encara no estàs en aquest punt, potser. Ara estic simplificant moltíssim, eh? Puc parlar d'independitzar-te, simplement, no? De potser pensar abans del 25 em vull independitzar i que arribi a aquesta edat i que no és possible encara, no? O bé perquè tens una feina precària que no t'ho permet, o bé perquè necessites seguir estalviant i... No? És com que les edats s'allarguen. Per exemple, això també es veu molt amb les persones que volen tenir fills, que cada vegada s'estira més l'edat, no? Ara em sembla que està a la mitjana en 31 i pico anys, més o menys de mitjana, però això vol dir que hi ha mares potser que són molt joves i mares que igual el primer fill el tenen als 40 o als 38, no? Per exemple, eh? O sigui, són coses que tu potser havies previst d'una manera i a la pràctica estan passant d'una altra, i això genera frustració també.
Per aquesta anàlisi, el que fas és un enfocament des de diferents perspectives. És a dir, primer és important saber com es veuen ells mateixos. Com es veuen?
Mira, nosaltres ens veiem com a persones bastant capaces, no? Bastant preparades per sortir al món real, per dir-ho així, al món adult, no? Jo crec que una de les coses que és important és aquesta, és saber que, o sentir que sense esforcem podem aconseguir certs resultats. El que passa que és això que et comentava també abans, veus com tot lliga, no? Jo tinc aquesta creença, però a la pràctica després veig que això costa una mica més. Això també està lligat a les crisis, per exemple, que hem viscut, econòmiques, ara la del Covid, no?, recentment. Després també ens veiem molt, estem molt lligats a una educació emocional que ara, com a persones adultes, podem desenvolupar més i posar en pràctica d'una forma més conscient, però l'educació emocional, per exemple, que nosaltres hem rebut durant tota la nostra vida no ha estat, com et diria, rica, no? O sigui, hi ha vegades que ens convertim en adults i encara ens disculpem per plorar, per exemple, no? Això està molt també molt lligat a la nostra generació, no? Jo crec que ara ens estem desenvolupant com a persones adultes, li estem donant més importància a la salut mental, a la salut emocional, a posar-li nom a les coses, no? A cuidar de nosaltres mateixos, no? Això també al llibre també ho comento, no? El tema de l'autoestima, de com de vegades l'autoestima està construïda en base a un concepte que se li diu la meritocràcia, que és tanto hago, tanto valgo, no? I en canvi l'autoestima no té res a veure amb això, no? Jo crec que cada vegada som més conscients de treballar amb nosaltres en aquesta línia i de mirar-nos més cap a dintre, però des de les cures, no? No tant des de l'exigència, potser.
I després hi ha una altra perspectiva, que és com veuen aquests millennials a la resta, als demés.
Sí, hi ha... Clar, al final cada persona, això és el que tu comentaves, eh? Som els millennials i som tots en realitat, no? Cada persona té unes esferes vitals, com poden ser la família, la parella, les amistats... Això també està bastant lligat al tema generacional, perquè nosaltres, per exemple, la família, per posar-te en una situació, la vivim molt com un espai de seguretat, o això és el que pretenem, no? Abans hi havia una vivència de la família molt des del respecte, però des del respecte a l'autoritat, no? Ara volem ser companys, no sé com dir-te, no? O sigui, els nostres pares són els nostres pares igualment, però volem que hi hagi cures més enllà de l'autoritat, no? No volem obeir i ja està, ens qüestionem coses, volem comprendre el perquè de la relació i per què té sentit una relació, no? Amb les parelles ens passa el mateix, no? Volem també construir unes relacions sanes, unes relacions pretenem que siguin riques. També ens passa amb les amistats, no? Jo crec que anem molt cap aquí. El que passa que això moltes vegades també s'ajunta amb el tema de la individualitat i amb que cada vegada pues, també estem més sols, no? I això és una realitat. El món d'internet, tot això també ens afecta i cada vegada ens aïlla més, tendeix a reduir les nostres relacions socials.
I ara bé, quan hem d'explicar com es relaciona aquesta generació amb la resta del món, no? Uh-huh. Després de conèixer quins són els seus trets característics, com es veuen ells, com veuen els demés, quina és la relació que estableix amb aquest món.
Clar, tot això ho estem parlant, i això és important també tenir-ho present, ho estem parlant des de la nostra perspectiva cultural, occidental, actual, val? Que vull dir que no tots els millennials al món són iguals.
Clar.
No? Però nosaltres aquí almenys ens relacionem molt, o ens hem relacionat amb la resta del món molt des de la productivitat també i des del resultat, no? O sigui, abans et comentava allò de la meritocràcia perquè trobo que és bastant important, no? O sigui, intentem que les coses que fem tinguin un sentit, tinguin un resultat, tinguin uns objectius, no? I això media molt a la relació que tenim amb el món. Després li donem també molta importància als valors. Jo veig que som una generació que posem molt per davant els valors, davant de la, no, de temes econòmics, potser, o de, no, per exemple, ara tot el que s'està vivint amb la crisi climàtica que està passant i que se'ns ve. Jo crec que som una generació bastant preocupada, no? I bastant implicada. Llavors posem bastant pel davant certs valors per sobre d'altres coses, no? I això també està influint molt en com comprem, com consumim. El que passa que és això, sempre hi ha una dualitat, no? Per exemple, tendim molt a buscar mercat local, però a la vegada som els que més comprem a Amazon, per exemple.
Sí, sí. Anem a intentar buscar arguments, perquè tu dones una sèrie d'eines, uh-huh, no? Per intentar posar remei, no? A tot això. Proposes eines per estar en pau amb el passat. Quines serien aquestes eines?
Mira, les eines per estar en pau amb el passat, la idea és, el llibre enfoca tot això en base a cuidar-nos i a conèixer-nos una mica millor, no? Llavors, les eines que tenen a veure amb estar en pau amb el passat passen per revisar el teu passat i la teva història, no? Comprendre d'on vens, comprendre com ha estat la teva família, com han estat aquests valors, aprendre o quedar-te amb les coses que et serveixen i deixar anar potser les que no et serveixen i construir-te tu les noves, no? Les que facis servir, les que vulguis aplicar. I passa molt també per treballar amb la nostra part, que bueno, jo li dic el nen interior, no? Jo i molts companys, que és, bueno, pues al final buscar ser amable amb un mateix, no? No exigir-nos, no matxacar-nos si les coses no surten, sinó tractar-nos amb una miqueta més d'amabilitat i perdonar allò que potser pues ha passat, no podem fer res, però igual no ens afecta el nostre present de la manera com ens va afectar el passat. Més o menys, passaria una mica per aquí.
Més eines, ara en aquest cas per cuidar-nos en el present, dius.
Per cuidar-nos al present també hem de, això, no? De fer una ullada a com és la nostra vida actualment i veure què ens agrada i què no ens agrada, no? Llavors, jo proposo que connectem més amb la ternura, amb la tendresa, no? Que connectem més amb la ràbia també, que és una emoció molt negada, no? I que té una utilitat també la ràbia. Vull dir, és una emoció molt negada perquè és una emoció molt forta, molt potent, no la sabem gestionar bé moltes vegades, genera conflictes, però la ràbia és una emoció que parteix de l'autoestima més profunda, perquè és una emoció que t'avisa quan alguna cosa et fa mal, quan alguna cosa t'afecta negativament. Per tant, jo crec que també és algo a recuperar, que ens ajuda molt a cuidar-nos. I això que comentava, no? La tendresa, l'intentar ser amables amb nosaltres mateixos. Després també hem de veure una mica en la línia de l'autoexigència, o almenys és el que jo veig, que moltes vegades no ens permetem l'errada, no? Llavors, ara parlàvem de les eines del passat i de com de vegades hem de revisar la família d'origen, d'on venim i tot plegat, doncs també nosaltres hem d'aprendre que si som mares o pares ens equivocarem i no passa res, està bé. Potser no ens equivocarem amb el mateix, però ens equivocarem igualment i està bé, no passa res. I bueno, i després també li dedico una apartadeta a la part de la teràpia en si mateixa, perquè moltes vegades hi ha persones que volen cuidar-se, volen accedir a fer algun tipus de procés terapèutic, etc., però no saben ben bé ni què s'ha d'esperar del procés terapèutic, ni què es fa, ni què cal buscar, no? Abans potser, o amb què t'has d'informar, perquè has d'estar preparat a l'hora de buscar, per exemple, un terapeuta que et pugui acompanyar com tu necessites.
I com gestionar el futur?
Llavors, el futur...
Això és més complicat,
clar,
no? Perquè, clar, anem cap a la incertesa.
Exacte, clar, el futur no sabem què passarà. Llavors, una de les primeres coses que hem d'intentar treballar és això, és la incertesa, perquè la convivència amb la incertesa és necessària. Vivim molt també en un món que té molt poca paciència, no? Cada vegada anem més a lo ràpid, a lo instantani. Llavors, això ens costa molt, perquè vivim el voler saber com una necessitat,
ja,
i no,
volem
és un desig.
Ja.
Clar, és un desig, però no és una necessitat. Per tant, la convivència amb la incertesa és una part. Després, deixant el control d'aquelles coses que potser no podem controlar i està bé així, no? I ja veurem què fem quan vagin arribant, ja veurem què fem amb elles. I després, la construcció d'una relació amb l'estabilitat diferent del que se'ns ha explicat, perquè de vegades l'estabilitat no és el que nosaltres hem après. És a dir, per nosaltres l'estabilitat és la inestabilitat. Llavors no podem pensar en, o és molt difícil que ens projectem, per exemple, treballant a un lloc 40 anys, per dir-te alguna cosa, perquè també, no?, volem i busquem molt, doncs, estar bé, etc. Per tant,
n'hem parlat altres vegades de la societat líquida, no?
Ah, això mateix, sí, sí, el, o sigui, de fet ho esmento també al llibre en algun moment, sí, perquè és això, no? Vull dir, la liquidesa és la nostra estabilitat ara mateix, per tant no podem pensar en una cosa sòlida, no?, com potser havíem après de les nostres famílies o del que ells es van llaurant al seu moment, no? I després, bueno, una altra cosa, un extra, que aquí jo crec que hi ha molt també del que jo considero, que és el pas del temps, la relació amb el pas del temps. No, de vegades em fa la sensació que ens costa, no?, com fer-nos grans, comprendre que hi ha etapes a la vida, que, pues això, que ens surten arrugues, que ens surten canes, no?, com una mica la relació amb això, que passarà i que està bé, també.
I que no passa res.
Exacte, bueno, és que millor, no?
Que és, si que passa... és la vida, no?
Exacte.
És la vida mateixa. T'he de dir que és un llibre que, tot i que està centrat en aquesta generació millennial, pot anar molt bé als propis millennials, però també als pares d'aquests millennials, no? A la gent que envolta i comparteix amb aquestes persones, perquè també serveix d'orientació. Ho dic pensant en pares que tenen dificultats problemàtiques en el dia a dia per entendre segons quines situacions. Qui no s'ha trobat ara mateix amb un fill millennial? Oh, no, és que a la meva època jo també tenia dificultats. Però és que ara no és el mateix. Clar, aquesta és la resposta.
Exacte, són diferents.
Es fa una mica difícil d'entendre.
Sí, sí, i que moltes vegades s'ha tillat, pues, això, no?, per posar un exemple, no?, se'ns ha tillat de vagos o de no, de no fer prou, i potser és que les condicions no són les mateixes, i vull dir, cadascú fa el que pot, i evidentment que és això, que totes les generacions tenen les seves dificultats, però bueno, aquí estan recollides les nostres.
Doncs estan recollides en aquest llibre que es titula Brújula Millennial, de la Verónica Portillo, editat per RBA, a qui avui li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat en aquest Connectats. Gràcies per la visita i que vagi molt bé, a veure si la gent troba el seu nord.
Moltes gràcies, Carme.
Gràcies, bona tarda. Merci.